La regidora de Transició Energètica de l'Ajuntament de Montlloig del Camp, Cristina Llorenç, explica que els objectius d'aquesta mesura és augmentar l'estalvi d'energia, reduir les emissions i servir d'exemple a la ciutadania. A més, l'Ajuntament ja va posar en marxa l'any passat una bonificació del 50% sobre l'impost de béns immobles i fins a un 80% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres pels montllogencs que instal·lin plaques fotovoltaiques a les seves llars.
L'any passat van sol·licitar unes 50 instal·lacions de plaques solars al municipi i enguany ja rondem les 140-150.
Llorenç comenta que els projectes per a la transició energètica al municipi no es queden tan sols en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, sinó també en la creació de comunitats energètiques, la instal·lació d'un sistema d'emmagatzematge eficient, entre altres.
I en esports, el Barça es manté segon a la Lliga després de la disputa de la cinquena jornada de Lliga. L'equip viatja cap a Múnich, on demà jugarà al camp del Bayern, en la segona jornada de la Lliga de Campions. Sergi Roberto és la principal novetat a la convocatòria. I pel que fa cultura, Fira Tàrrega suma un nou èxit de convocatòria en el retorn a la seva essència després de dels condicionants de la pandèmia. El gran aparador del teatre al carrer ha baixat el teló amb el 75% d'ocupació als espectacles i més de 15.000 entrades venudes. I pel que fa al temps, jornada de transició marcada pel vent del sud i l'ambient calorós amb un cel variable. No es pot descartar algun plugim cap a la Costa Daurada o el sud de la Costa Central. Cap al Pirineu i Prepirineu hi haurà possibilitat d'algun xàfec dispers. Avui farà calor i xafogó. Les màximes es mouran entre 29 i 33 graus, a Ponent entre 36 i 37. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala.
Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Avui, un calaix de sastre, amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts, són les 10 i 6 minuts i això és l'Ui Avui. Comencem la nova temporada, comencem, donem el tret de sortida al que serà tota aquesta nova temporada de Ràdio L'Escala. Des d'ara fins al mes de juny, vol dir que farem un recorregut per totes les estacions. Comencem a l'estiu, sí, perquè encara som estiu. Encara avui, 12 de setembre, és estiu. Fins a la setmana que ve encara aguantarem aquesta estació. Veurem com es presenta també la setmana, a partir del mes que ve, al final de mes i el mes que ve també com es presenta. Sembla, doncs, que avui el temps ja deia, parlava de la paraula baixades, que dius, bueno, està bé, que l'escoltem. Perquè fins ara calor i pujada de temperatures. Ara aviam si la paraula baixades també es fa més familiar. Doncs com ens deia, jo tinc el privilegi de començar a donar aquest tret de sortida, tot i que ja alguna algunes coses de la programació ja començaven, com el Next Vespre, ja començava doncs, la setmana passada. Avui sí que ja donem el tret de sortida al que serà aquesta nova temporada, com sempre, amb l'aperitiu que els importo, per continuar amb el més calent a l'aigüera, també ja un dels programes més veterans d'aquesta casa, conduït per la Cristina Cantal, aquestes dues hores de magazín, per continuar doncs, amb l'informatiu, els suplements, que mica en mica ja s'iran posant, no tots començaran, alguns i altres no, els són amics amb l'Ivan García, per posar-nos al dia de com està l'esport escalenc, la plaça, les places més ben dit, la plaça de dimarts també, a veure doncs, si hi ha possibilitats de tant en tant doncs, tenir la plaça de dijous, que també s'anirà incorporant, l'alcaldia, com no, i bé, i tot el que comporta la programació de cap de setmana, que més o menys serà la mateixa, i si hi ha alguna novetat també ja l'irem informant. El que sí que canvia és el nom del magazín de tarda i del seu conductor. Vol dir que fins ara era el Far, conduït per la Cristina Cantal des de l'Escala, ja saben que és un programa que es fa per diverses emissores. Aquesta vegada, doncs, serà Sergi Corral, el nostre home del temps, que es posarà davant d'aquest magazín, que el seu títol serà Arran de Mar. Però continuarem parlant de mar, continuarem parlant del mar Mediterrani i de tot el que l'envolta. Nou títol, Arran de Mar, amb Sergi Corral a les tardes de dilluns a divendres, des de les 4, de 4 a 5 i de 5 a 6. Sergi Corral i també els representants de les altres emissores que configuren aquest Arran del Mar, que ens costarà un xic, perquè segurament també ens sortirà allò de dir el far sortirà més d'una altra vegada. Aquest any canvia el nom. El far passa a ser Arran de Mar. Amb els mateixos continguts, suposo que també amb alguna que altra novetat, però allà estarà el far. Molt bé, i el que fem ara aquí doncs, és començar. Els sembla bé? Vinga. L'Ui Avui, que continua doncs, amb el mateix sistema de la temporada passada, nosaltres aquí posem l'aperitiu, nosaltres posem el vermut, perquè després arribarà el primer segon pla que ens portarà la Cristina, com els deia, amb el més calent a l'aigüera, les postres que ens el portarà la Bel amb el informatiu, i el sona mixta, que posarà els licors, els aperitius amb l'Ivan García. Tot això, esperant-nos que passi un bon matí de ràdio, que és el que ens agrada. Si ho aconseguim, ja ens donem per satisfet, no volem res més. Només que passin una molt bona estona amb la nostra companyia, el 107.6 FM o radioescala.cat. I a les altres aplicacions, que n'hi ha diverses. Molt bé, ara sí que ja ens anem a començar, i per començar, doncs, ens agrada saber com està la situació meteorològicament parlant. Sempre en el... ja fa, bueno, fa 4 dies, sembla que faci més temps, però fa 4 dies que els deia el temps, tot i que moltes vegades no, les temperatures, els valors, a vegades passava per alt, però ara sí que ja, en aquí ja forma part de la secció de dir-los quin és el temps que tenim, bueno, aquesta previsió també, aquest titular de previsió. Comencem el dia amb una temperatura de 23 graus en 4. Veurem això. Ara estem amb la franja dels 20 al 25. Clar, de fet, abans estàvem, eren les 12 i les franges s'enfilaven del 25 al 30. I la mínima, anem a veure com estan ara les mínimes, 18 graus en 5 a les 3 i 37 minuts. Veurem amb quina franja es situa la mínima. Recordin que l'estiu més o menys sempre solia ser habitualment, no sempre de 4 a 5. I què ens diu el nostre home del temps? Ens diu que cada cop veurem més núvols, però tot plegat encara en un context de calor i xafogó pels propers 2 dies, en situació de sud. Vinga, de moment calor i xafogó, però no és una calor tan extrema com hem tingut, que suposo que mica en mica també ja irà baixant la intensitat, i a veure doncs, com arribem a final de setembre, com comencem l'octubre, que serà interessant perquè, vulguin o no, i segurament estarà amb mi de calor, ja n'estem un xic tips, no? Podríem dir tips o fars, o que sigui. Vull dir que ara tot també ens agradaria, doncs, aquest temps, temps de tardor, m'imagino, com arribi la tardor, no? per variar un xic. Sí que després passarà un hivern, la primavera ja ens agradarà tenir més bon temps, però ara suposo que un canvi també s'agrairia molt, i sobretot les pluges, que també són molt i molt necessàries, perquè la paraula sequera també ha estat una de les paraules de l'estiu. Onada de calor, sequera. Això han estat les... i incendis. Molt bé, doncs això és el que ens porta la temperatura, la previsió. Continuem amb el santoral. Tornem al santoral amb saber, doncs aquí hem de felicitar. Avui ens anem a la zona mitja d'aquest calendari, dilluns. El dolç nom de Maria ens diu la Mare de Déu de Llu i Sant Guiu. Doncs vinga, felicitats. Felicitats a tots els que celebren el seu aniversari, al seu sant, i també, com no, felicitats també a qui celebra el seu aniversari. Nascuts un 12 de setembre. Moltes i moltes felicitats. I la qüestió és, qui fa anys avui? Doncs avui fa anys l'actriu i cantant Jennifer Hudson, una actriu, doncs, que l'hem vist en diverses sèries, també alguna pel·lícula, i també, doncs, guanyadora d'un Oscar i d'un Grammy. I l'actor Álvaro Cervantes, que en fa 33, aquest actor català, que el podem veure en aquesta pel·lícula que s'acaba d'estrenar aquests 29 segons, que és la història de l'equip de waterpolo, que va perdre la medalla d'or només en 29 segons. Es va haver de conformar de la plata en els Jocs Olímpics de Barcelona, i que després la va aconseguir en els jocs següents, els Jocs d'Atlanta. Però explica, doncs, des de l'arribada del nou entrenador fins al partit final, tots els ets i uts d'aquells esportistes que van posar el waterpolo a primer nivell, amb un esport, doncs, que va tenir molts i molts seguidors, i un esport d'aquests minoritaris que en aquests Jocs Olímpics va pujar a l'altura d'esports majoritaris. I concretament Álvaro Cervantes, el seu paper és de el que era el capità, el que era el líder d'aquell equip, com va ser Manel Estiarte. Doncs vinga, 41 la Jennifer, 33 l'Álvaro. I qui ens va deixar tal dia com avui? De l'any 1993, a l'edat de 76 anys, Raymond Burr, o Burr. Amb Perry Mason, l'Ironside. Jo sobretot el recordo de l'època de l'Ironside, de veure'l en blanc i negre, aquelles sèries que penso que solíem passar el diumenge al vespre, depèn de quines hores ja te'l deixàvem veure. Però sí, recordo dos amb l'Ironside, doncs, que va ser una de les sèries èxit. Bueno, de fet, hi havia poques sèries, la majoria sèries americanes, i doncs, amb aquests personatges que aquí s'estrenaven com allà ja s'havien deixat de fer. Doncs gran actor Raymond Burr, que el coneixem sobretot per en Perry Mason i per Ironside. Deixava tal dia com avui de l'any 1993. I què ens toca ara? Ens toca la cançó del dia. I com sempre, relacionada amb l'aniversari o amb la persona que ens va deixar. Aquesta vegada, doncs, com que tenim una cantant, sempre intentarem tenir un protagonista musical tant una banda com l'altra, perquè això, perquè va lligat amb la cançó del dia. La Jennifer Hudson, que ens porta un dels seus èxits, aquest Spotlight, que més o menys ens vindria a dir que això és un focus. Thank you. Jennifer Hudson, avui protagonista de l'apartat d'aniversaris, aquesta cantant i actriu que fa 41 anys.
Ui, avui amb Joan Brugués.
Segon apartat que ens arriba, i el tercer, més ben dit, ja, el tercer, primer apunts, després la cançó del dia i les efemèrides. Ja saben que aquí, les efemèrides, si no els recordem, anem a parlar de què passava fa 5 anys, de què passava ara fa 10 anys, en el món mundial i quin dia celebrem avui. Hem de recordar si un altre temps passat va ser millor o no. Vinga, doncs, anem a saber què passava ara fa 5 anys. Ara fa 5 anys es parlava d'una revista que jo, bueno, vull creure que està, com se diu popularment, en stand-by, que està així en stop, allò que li posem a vegades per després continuar, no allò de parar, sinó el botó aquell que a vegades el posem així, el pause, no l'stop, el pause per després continuar. Jo no diria que està en pausa i espero, doncs, que que ho continuï, es porti endavant. Estem parlant de la revista Camí de Ronda, perquè la notícia deia que ja és als quioscs de l'Escala un nou número de la revista Camí de Ronda. Enguany, el dossier central es dedica al tennis taula que durant el 2016 va complir 50 anys d'història. Anem a escoltar un fragment d'aquesta notícia.
El número 8 de la revista Camí de Ronda, editada pel Cedre, en dedica el seu dossier central al 50è aniversari del naixement del Club de Tenis de Taula a l'Escala. Es repassa la història d'aquest esport al municipi. Des dels inicis, quan es jugava amb pales de fusta, sobre les taules de casa i sense xarxa, fins a l'actualitat, on el CERT, entitat amb la que es van federar els esportistes, està jugant a la màxima categoria estatal. S'incideix en moments importants, com l'ascens a divisió d'honor, també en els espais i, naturalment, els protagonistes. La galeria fotogràfica i la ronda dibuixada de Miquel Morral completen aquest bloc.
El tenis de taula té molta ciència escalenca perquè des que es va constituir com a club l'any 66, doncs ha anat deixant perfil a l'Escala i, a diferència d'altres poblacions, aquest esport s'ha arrelat molt a l'Escala i, de fet, ha donat a conèixer la població arreu.
No falten seccions habituals com la història d'una foto a gent nostra dedicada al mestre Josep Donjó i Callol. A la Hemeroteca Històrica es parla de l'església de l'Escala i a imatges amb història es recorden les màquines de treure de la platja.
Aquest era el fragment de l'informatiu que es parlava del Camí de Ronda. Esperem tornar a poder veure aquest Camí de Ronda i poder caminar per les seves pàgines, per la seva informació. Vinga, i recordem ara fa 10 anys. Doncs ara fa 10 anys també, bé, aquí és qui sí que es va posar l'estop i no sé si algun dia es tornarà a posar el play, tornarà a començar. Estem parlant del gastromusical. L'any 2012 doncs, estàvem també en ple festival aquest gastromusical, aquesta iniciativa de Jordi Jaques i el restaurant El Molí, i com acabava ja la temporada, estava a punt d'acabar, es feia doncs, el balanç de com havia anat aquest balanç del Gastromusical 2012, que ens deu 3 plens absoluts al Festival Gastromusical 2012. Escoltem un fragment? Vinga.
La valoració de la 6a edició del Gastromusical, organitzat des del restaurant El Molí de l'Escala, ha estat més que positiva. L'experiència de combinar cuiners de prestigi amb intèrprets emergents, alguns ja amb currículum i d'altres amb un futur més que prometedor, ha millorat ostensiblement l'oferta respecte a edicions anteriors. El Gastromusical ha combinat la presència de Maia Vidal, Anna Roig i l'Ombra de Tonxien, Cris Joanico, Salao i Santi Balmes a l'escenari, amb Montse Estruc, Quim Casella, Jordi Jaques, Marc Escons i els germans Torres a la cuina, que han preparat un menú pensat exclusivament en la música.
Els expliquem com hem anat creant menús. D'alguna manera també veiem noves visions i noves perspectives a l'hora d'entendre com es pot buscar la vinculació gastronòmica musical. En definitiva, la reflexió és del que ha passat aquest any. Ha sigut un any molt maco. Em quedo amb això, no? amb la sensació, i parlo ara a nivell personal, de l'últim gastromusical, aquella sensació de dir, hosti, que guapo que ha sigut, que bé que ens ho hem passat, entenc que la gent també tindrà aquestes sensacions, també puc entendre que a algú no li hagi agradat, no? Però bueno, en definitiva, molt content de com ha anat tot.
Però aquesta era la informació, aquest tall de notícia, la informació que, o més ben dit, la valoració que feia Jordi Jaques de com havia anat aquest gastromusical, un festival que es va deixar de fer, i veurem si algun dia doncs, es torna a donar el play i tornem a tenir aquest festival, tot i que ja se'n fan, déu-n'hi-do, doncs, el bon balanç musical que tenim aquí a la nostra vila durant l'estiu. Vinga, continuem, anem amb més cosetes d'efemèrides, després tindrem ja les cosetes, però anem més amb més efemèrides. Perquè atenció, tal dia com avui, ens anem al món mundial, que no ho havia dit abans. En el món mundial, què passava? Anem a l'any 1958, perquè als Estats Units l'enginyer Jamie de Texas Instruments presentava el primer xip El xip, sí, el xip, no una patata xip, el xip, Déu-n'hi-do, el que ha servit, aquest xip, i que l'any 1958, a vegades hi ha coses que ens pensem que són descobertes des de fa 4 dies, el primer moment que vàrem veure un ordinador, estem parlant dels anys 80-90, i algunes, dos, ja temps enrere, ja es havien presentat. Talment diferents de com són ara, han anat evolucionant, algunes s'han fet, algunes eren molt grosses i s'han fet cada vegada més petites, i algunes van començar molt petites i s'han anat fent grosses, a vegades de tamanya. Vinga, des de l'any 1958, tal dia com avui, es presentava el primer xip, Jack Kilby. I després del que passava en el Mundial, quin dia celebrem avui? Vinga, doncs avui, com cada 12 de setembre, se celebra el Dia Internacional del Crochet, amb la finalitat d'homenatjar l'art del teixit a mà anomenat crochet. Milers de teixidors i teixidores d'arreu del món s'uneixen per celebrar aquest dia tan especial mitjançant diverses activitats de teixits, enganxo, creant belles peces de vestir i d'altres accessoris. Teixidors i teixidores, perquè també hi ha homes últimament que, últimament, o potser ja fa temps, que els agrada això de teixir, a vegades dormint, els relaxa, els treu l'estrès, i jo no ho he provat mai, no és per una cosa que m'hagi tret, però bé, doncs sí que veiem que hi ha tant teixidors com teixidores. Avui, Dia Internacional del Crochet. Vinga, doncs ja hem fet aquestes efemèrides, ens falta l'efemèride musical. Passava tal dia com avui musicalment parlant, i aquí ja saben que en aquest apartat doncs els explicarem musicalment quina efemèride havia, si algun cantant arribava al número 1 amb alguna cançó, si doncs, hi havia algun treball discogràfic que es publicava avui, també doncs, bé, a les llistes d'aquí, quina era la cançó que més s'escoltava, coses que passaven el dia en qüestió. I tal dia com avui, aquesta efemèride musical ens porta que l'any 2000 la cantant nord-americana Christina Aguilera llança al mercat el seu segon àlbum d'estudi i primer realitzat en castellà. El títol és Mi Reflejo, i d'aquest Mi Reflejo escoltarem aquest tema, que és un dels més escoltats, que porta per títol Pero me acuerdo de ti, en Christina Aguilera.
Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo logré superar aquel amor que por poco me llega a matar. No, ahora ya no es más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Pero me acuerdo de ti y se me
devuelto la seguridad. Oh, oh, oh. Ahora ya no hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Pero me acuerdo de ti y sé.
Cristina Aguilera, de pare equatorià i de mare americana amb ascendència irlandesa i alemanya, i que feia de professora d'espanyol als Estats Units. Per això, doncs, aquesta bona pronúncia del castellà de Cristina Aguilera, i que es va atrevir a fer tot un treball discogràfic en castellà. Molt bé, doncs aquesta ha estat l'efemèride musical. I què hem de fer ara? Doncs continuar. Vinga, abans els hi presento un dels que és un dels nostres fans.
Tienes 24 horas para devolverme lo que me pertenece o atención a las consecuencias.
Hola, sóc Robert De Niro i jo també escolto i avui a Ràdio L'Escala.
Muy bien, tú mismo. Lo has conseguido. Pero qué sellador de espuma. Voy a matar a ese chaval.
Robert De Niro, que també ens va seguint, ens segueix per internet. Vinga, continuem i anem ara sí ja al que és les nostres cosetes, les nostres cosetes que els conformen el refrany, la frase del dia, el sabies que, les curiositats, la notícia absurda o curiosa, i com no, el seu maridatge, la cançó dels que feia, igual que fèiem la música a la notícia, bueno, de fet la música a la notícia va sortir d'aquí, a l'estiu, com fèiem a l'aigüera d'estiu, ja saben que donàvem una notícia i hi posàvem música. Aquesta vegada, doncs, és la notícia absurda, la música, que de fet d'aquí va sortir que jo després fes la secció a l'estiu. Ara tornem a l'original. Vinga, començarem per el refrany del refranyer de Víctor Pàmies, i que és el següent. A veure si... Vinga, comencem.
Cada poble a la seva llengua, cada casa a la seva façana. És una dita de la Vall d'Aran. També he vist cada poble a la seva llengua, cada ocell la seva cançó. La podem lligar amb el proverbi que vèiem fa uns dies, cada poble al seu estil. Tenim una manera de fer les coses. Tenim una llengua i una cultura pròpies que defensem i apliquem, i només demanem respecte per la nostra singularitat. Aquest menyspreu per la diversitat, aquest centralisme exacerbat, aquesta incomprensió secular cap allò que no traspua mesaterisme i espanyolitat, ha acabat per decidir-nos de dir-nos adéu.
Vinga, aquest era el refrany del dia, i el refrany del dia acompanyat per una frase que ens diu: al final, allò que importa no són els anys de vida, sinó la vida dels anys. Això cal una repetició. Al final, allò que importa no són els anys de vida, sinó la vida dels anys. Molt bona frase que ens va fer el que va ser un dels grans presidents dels Estats Units, l'Abraham Lincoln. 1808-1865. Un refrany, una frase i un sabien què. Sabien per què les pilotes de tennis són de color groc? Sempre han estat de color groc? No, no ho han estat sempre, però vinga, anem a veure com ens ho expliquen.
El curiós motiu pel qual les pilotes de tennis són grogues. Durant la major part de la història d'aquest esport, les pilotes han estat d'altres colors, sobretot majoritàriament blanques, i no va ser fins al 1972 quan es va optar pel groc òptic, nom pel qual és coneguda aquesta gamma de color, instaurant-se de forma progressiva per la ITF, Federació Internacional de Tennis. Encara que els últims a adoptar el groc va ser a l'esmentat torneig de Wimbledon, que es van resistir al canvi fins al 1986, fins aquell any les pilotes havien estat d'un immaculat. Blanc, igual que la vestimenta dels jugadors. El motiu pel qual la ITF va decidir canviar el blanc va ser arran de l'arribada i popularització de la televisió en color. Fins a principis de la dècada dels 70, les retransmissions es van realitzar majoritàriament en blanc i negre, excepte comptades excepcions, sobretot en emissions de prova. Es van adonar que mentre que es va estar retransmetent els partits de tennis a veient a la pilota, que era blanca, es veia perfectament i era distingida pels telespectadors sense cap problema. Però l'arribada de la televisió en color va canviar les coses i moltes eren les queixes de televidents que, des de casa seva, es queixaven perquè no podien apreciar bé la trajectòria de la bola. Després d'un estudi conscienciós, es va arribar a la conclusió que el millor color per tenyir les pilotes de tennis era el groc òptic i així va ser establert a partir del 1972.
Doncs ja veuen, abans les pilotes majoritàriament, bueno, majoritàriament no, totes eren de color blanc, fins que va arribar la televisió en color i ho va canviar-ho. Bé, la televisió en color que ha canviat moltes coses. No m'imagino, doncs, actualment veure un partit en blanc i negre com són ara les pilotes. I a més, ja saben que a l'hivern, no sé per què, per la millor visibilitat, que vaig dir que és una tonteria, però bé, deu ser els llocs que hi hagi boira, no ho sé. Doncs es va votar doncs, per canviar el color groc. Ara a vegades veiem que el color groc també, segons com es fa servir fora de l'època d'hivern, doncs imaginen-se en blanc i negre una pilota de color groc. O sigui, si l'arribaríem a veure o seria difícil de distingir. L'època de blanc i negre tot havia de ser en blanc i negre, clar, aquells partits de futbol que sempre hi havia un color, els equips, doncs els uniformes sempre intentaven això, no? Que doncs, hi haguessin aquestes diferències. El que passa que recordo, i a vegades ho comentem, que els camps, sobretot del nord, no era com són ara, vull dir que no, ara és molt diferent, amb els drenatges que hi ha, el que estan ben preparats per cas de pluja, això. Però abans eren camps aquells que s'enfangaven, com deien en castellà, no, és un verdadero barrizal. Hi havia vegades que amb aquests partits que els veiem en blanc i negre i els camps estaven plens de fang, al llarg del partit, sobretot a mitja part, ja es canviaven l'uniforme, però la segona part, al final de la primera i al final de la segona, costava un xic distingir quin era d'un equip i quin era de l'altre, perquè els veien casa tots iguals. Sobretot passava això molt als camps del nord, que és com quedaven aquells camps enfangats, aquells camps dels que bé, aquelles bases que a vegades la pilota ni corria, i passava això, no? Com un jugador que hi a terra, li quedava l'uniforme del color del fang, tant si fos local com si era visitant. Això no hi havia distincions per ningú. Vinga, i no deixem el futbol, estàvem parlant de futbol en relació amb el tennis, però la notícia absurda o curiosa també es parla d'això. L'estadi de futbol més boig del món, atenció, perquè hi travessa un tren.
L'estadi de futbol més boig del món el travessa un tren. Al món del futbol hi ha estadis força curiosos, enganxats a una muntanya, al mar o a un aeroport, per posar alguns exemples. Però el club de futbol Tajikistan Tatran Siernbalok, d'Eslovàquia, podria tenir l'estadi més insòlid del planeta, i hi ha un tren de vapor que el travessa durant els partits. Ciernbalok és una petita ciutat eslovaca d'uns 5.100 habitants i s'ha convertit en una mena de punt turístic en els darrers 7 anys aproximadament, i tot gràcies al seu estadi de futbol. El 2015, un vídeo d'una màquina de vapor travessant l'estadi, sobre unes vies situades just entre el camp de joc i l'únic grau existent, es va fer viral a internet. L'estadi es va construir a la dècada de 1980, quan l'antic ferrocarril ja no es feia servir. No és clar per què el municipi va triar aquest lloc exacte per construir un estadi de futbol, però durant tota una dècada, les vies del tren que passaven per allà eren només part del decorat. Les coses van canviar a principis dels anys 90, quan un grup d'entusiastes eslovacs van començar a reparar les vies del tren. El 1992 es va reobrir oficialment com a ferrocarril patrimonial per als turistes. Veure el tren de vapor travessant l'estadi durant un partit de futbol és una experiència força surrealista. Els jugadors intenten ignorar el tren i el seu potent senyal de xiulet, mentre que a la tribuna, alguns espectadors saluden el tren, mentre que altres intenten mantenir la seva atenció al partit.
Doncs no ha de ser del tot curiós, no troben? Imaginen-se que estan mirant un partit de futbol i els hi passa el tren per davant en tot el que representa, doncs, el tren, amb el xiulet, amb la fressa que fan i tot això, i els jugadors, els locals ja s'hi acostumen, però els visitants, imaginen-se, doncs com han d'agafar els primers moments, depenent de quina situació del partit estigui, i aquell moment te passi, t'entri un tren al camp, amb tot el que comporta el moviment del tren, la fressa que fa i tot això. Doncs mira, això passa, un tren que travessa el camp, no travessa el camp pel mig, però és per un lateral, segons la fotografia, a tocar la grada. Del tot curiosa aquesta notícia futbolera, que la maridarem amb Melendi, amb un tema que diu "Me gusta el futbol". Vinga, doncs per què li agrada el futbol? Vinga, Melendi, treu-nos de dubtes.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Sento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos, y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos.
Ui, avui amb Joan Brugués.
Mendy que ens ha portat aquest Me gusta el futbol. El futbol que... Aquestes cançons fan referència també, inclús la que veiem a la televisió, l'anunci de la Lliga, doncs el diumenge, vull dir que la Lliga el diumenge s'ha acabat. Sí que hi ha partits de Lliga el diumenge, com no, però clar, la jornada de la Lliga és la del cap de setmana, podríem dir, perquè la Lliga comença el divendres i acaba el dilluns. Avui encara sí, avui encara hi ha partits de Lliga, tant a la primera com a la segona divisió, que va des del divendres, primer partit, al dilluns, l'últim partit. Vol dir que això del futbol el diumenge ja ha quedat per la història de la concentració de tota la competició futbolera, com era el diumenge a la tarda, ja ha passat a la història. Sí que hi ha partits, però veiem que tant dissabte com diumenge, dilluns, sempre un o dos partits. Penso que hi ha un partit per cada... alguna vegada sí que n'hi ha hagut dos, però normalment sol ser un partit per cada divisió, igual que el dilluns, i la resta van repartits entre dissabte i diumenge. Vinga, ens toca el racó de cançons. Ja saben que aquí ens agrada saber quina és la història de cançons. I ara, durant uns temps, farem cançons d'aquestes d'estiu combinades amb cançons d'Eurovisió. Comencem per una de les cançons d'estiu que, bueno, que va marcar tota una època i que va donar un gran impuls en aquest grup, el que anomenen Los Diablos. La cançó és aquest El Rayo de Sol, o més ben dit, Un Rayo de Sol. Aquesta és la seva història.
És el títol d'una cançó gravada pel grup espanyol Los Diablos, inclosa en el seu LP homònim, la qual va acabar convertint-se en l'èxit més gran de l'agrupació. Va ser composta per Daniel Bangardà, Clau de Carrera, Eckhart Christian. L'original va ser gravat el 1969 per la cantant Sheila. També va ser gravat pel grup Daniel and the Lions Den amb ritme de reggae. És una cançó de pop lleuger i ambientació estiuenca, que és una declaració d'amor a la dona desitjada. Es va publicar com a senzill de l'LP del mateix nom el 1970, arribant a vendre 450.000 còpies i va acabar catapultant aquesta banda a la fama, convertint-se en la cançó de l'estiu d'aquell any. El tema va romandre a les llistes durant un total de 28 setmanes i va aconseguir el lloc número 1 de la llista dels 40 principals el 30 de maig de 1970, mantenint-se en aquesta posició durant 15 setmanes consecutives.
Sha-la-la-la-la, oh, oh, oh. Sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh.
Sha-la-la-la-la, oh, oh.
Cançó que va ser una de les d'estiu, una d'aquelles que es va tocar, es va ballar, i encara dura. Molt bé, doncs anem ja amb un dels altres apartats, ja ràpidament, estem a la recta final d'aquest primer programa de la temporada del Ui Avui, i és el moment que ens anem en el Va de Grups i Cantants. Ja saben, aquí doncs anem a grups. Fins ara doncs havíem fet grups d'àmbit català, ara també obrirem un xic al territori. També farem grups de l'estat espanyol, grups internacionals. Vinga, i cantants també, com no. Avui, què ens diu la història? Sabino Méndez va donar per acabada la cerca a Vic i un grup anomenat Perdidos en l'Espai, format per Ricard Puigdomènech, Jordi Vila i Josep Simón, passen a repetejar-se com los Trogloditas i comencen a preparar el material sonor d'una de les bandes més productores del país. Quan Loquillo torna de la mili, es troba que Barcelona és una ciutat morta pel rock i decideix anar a Madrid, que viu en moments la seva edat d'or. Fitxa per la companyia independent Tres Cipreses i surt al mercat el single Vaqueros de l'Espacio, que es converteix en el primer treball de Loquillo los Trogloditas, i l'aperitiu del Ritme del Garaje, el primer disc de Trogloditas i el segon de Loquillo. Vinga, i de Loquillo los Trogloditas, aviam si ho direm bé, a la tercera, anem a escoltar, per començar, aquest tema que ens diu que quiero un camión, o jo para ser libre quiero un camión.